Bueno, i quan són en este momentet les 12 i 22 minutets, estan nosaltres Artemi Rayo Lombarte, bon dia.
Hola, bon dia.
Senador per la província de Castelló.
Així és.
Bueno, de vostè, en vostè podem parlar de moltes coses, perquè sí que és de veres que té un bon currículum polític, perquè vostè ha sigut diputat nacional, diputat autonòmic,
sí,
i en estos moments senador.
Pues sí, la veritat és que el Partit Socialista ha confiat en mi en moltes ocasions per a distintes responsabilitats, el que ha fet que també pues, hagi anat deixant o alternant la meva activitat professional, que és la docència, que és la investigació, que és la universitat, com a professor de dret constitucional, entenent que bueno, pues, podia prestar un servei a la ciutadania també en aquestes responsabilitats.
Jo he vist que vostè amplia la seva formació, la va ampliar en el seu dia en l'Institut Internacional de Drets Humans.
Sí.
Com que ahir feia 75 anys del genocida,
sí,
de genocidi que va hi haure.
Sí, de l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz-Birkenau.
Algunes veus han apuntat la possible crispació o la possible mala interpretació de la política o jocs foscos que se poden fer en este moment i ens han dit que ens falta coneixement d'història perquè ens tornarem a trobar en una situació de conflictes polítics.
Pues és possible, no? Com sol dir-se, la història, per a no repetir-la, cal no oblidar-la. I és possible que un poquet més d'educació i de formació vinguera bé. Jo, en estos dies se celebra eixe aniversari de l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz. Tinc que dir que jo vaig visitar aquest camp de concentració d'Auschwitz-Birkenau fa alguns anys i és una de les imatges més impactants que jo he viscut en la meva vida i que segurament si s'aproximaren més persones, més ciutadans, si d'alguna forma fora o poguera ser una visita obligada per a la ciutadania, per als escolars, per als estudiants, pues això contribuiria de forma decisiva a inocular una vacuna contra la intolerància i contra la tentació que tenen molts d'alimentar l'odi, d'alimentar la intolerància, d'alimentar la discrepància, de radicalitzar el pensament, en lloc de buscar espais de trobament, espais de concòrdia, espais de consens. Bueno, és cert que en aquests moments pues, estem instal·lats en aquest radicalisme i front a això pues, també és de veres que al mateix temps hi ha que combatir-lo, hi ha que combatir-lo amb arguments, hi ha que combatir-lo en informació, hi ha que combatir-lo en raons, perquè no val només a incrementar el crit, sinó que el que és necessari és raonar-ho per a que, bueno, pues, que se senten sòlides bases per a que els ciutadans no caiguen en aquesta tentació.
Mire, per això li primer explicava un poc el seu currículum i també com havia empleat els estudis en els drets humans. N'hi ha molta diferència del Congrés dels Diputats que vostè va viure fa algun temps al Congrés de Diputats que vostè ha vist, estem parlant del Congrés, en la investidura de Pedro Sánchez?
Bueno, vaig ser diputat des del 20 de desembre del 15 fins al març de l'any 19, dos legislatures, una primera fallida, com la segona que també hem viscut, i una segona curta, dos anys i mig, molt singular i molt intensa. En el desembre de l'any 2015, d'alguna forma, el sistema polític, el sistema de partits i el sistema parlamentari pues, va sofrir un canvi significatiu, una mutació extraordinària. Van entrar noves forces polítiques, es va instal·lar un sistema multipartidista. Això va ser la voluntat dels ciutadans i ha segut sent la voluntat dels ciutadans. Però al mateix temps això pues, ha significat un canvi en el funcionament de les institucions. Alguns pensen, o se pot pensar fàcilment, que per a dificultar-lo, per a complicar-lo. Bueno, però lo cert és que és el que han decidit els ciutadans. I sent així que ho han decidit els ciutadans i sent cert que és dificultós gestionar aquesta pluralitat en el Parlament actual, Congrés i Senat, al meu parecer només hi ha una eixida real, que és la de fomentar la cultura de l'acord. És a dir, no estem acostumbrats, la ciutadania en general, i en particular els polítics espanyols, a buscar l'acord. Fa massa anys que s'evita l'acord, que la política se sustenta en la confrontació, en la radicalització dels discursos, en evitar precisament l'acord. Això passa també perquè, hi ha que ser honestos quan es diu, perquè d'alguna forma hi ha la sensació de que la ciutadania tampoc premia l'acord. És a dir, la ciutadania, quan arriben les eleccions, els partits polítics es troben en la disjuntiva de decidir si diferenciar-se més d'uns partits o de votar o d'apoyar a uns o consensuar en determinats partits. L'acord pareix que al final significa o implica que els ciutadans, pues, per a triar algú que pacta en un altre, pues, preferixen votar a l'altre, com sol dir-se, a l'original més que a la fotocòpia.
Sí.
I això contraria l'essència de lo que pot ser una cultura de l'acord. Si la ciutadania no premia l'acord, els partits polítics no actuaran en conseqüència i no acordaran.
Sí, però jo quan nosaltres veiem aquesta pluralitat al Congrés, i a més, com ho veiem en directe, ho veiem en televisió, i estem mirant cada moment, els que d'alguna manera nosaltres hem votat, els hem col·locat a tots allí, però nosaltres el que estem veient és aquesta confrontació.
Sí.
Per això notem molta crispació des del Congrés. Bueno, no sé si vostè ho ha percebit d'aquesta manera.
Ah, no, clar que sí. Jo, vamos, he estat ahí 4 anys en el Congrés i també vaig assistir com a senador a les sessions últimes, tant en el discurs d'investidura fallit primer de Pedro Sánchez com este segon, ja exitós, i he viscut l'actitud dels distints grups parlamentaris. I tenen raó els ciutadans a estar d'alguna forma un poc espantats davant de lo que és el grau de crispació, que a mi no me preocuparia tant el formal, que les males formes o la mala educació que és de veres que es dona, però això també passa en altres llocs i es suporta d'una forma.
Mala educació?
El problema és que, a més de la mala educació, d'aquest insult fàcil, el que hi ha de fondo són unes diferències, una radicalització de fondo, és a dir, sobre el que són les bases del sistema, i això sí que és més preocupant. I, des de luego, als ciutadans això també els arriba, i li arriba principalment, pues, els problemes de les formes, la mala educació dels representants, i això és intolerable i fa falta revertir aquestes actituds. Jo crec que hi ha un exemple curiós, no?, en la política actual, que és el cas de Gabriel Rufián, no? A mi no deixa de cridar-me l'atenció com en els últims temps hi ha molta gent a la que te trobes i diu, ja, pues escolta, este senyor, quin senyor més senyor, no?, i més formal i més tal, quan ell havia protagonitzat durant molt de temps espectacles prou esperpèntics des del punt de vista parlamentari.
Bueno, lo que buscava era un poc el foco.
Claro, la impressora, sí, etcètera, sí. Etcètera, però es va donar compte de que això no portava cap puesto, de que això no tenia recorregut, que la política hi ha que fer-la bé, hi ha que fer-la raonant, hi ha que fer-la sent capaç d'obrir espais d'acord, de trobar-se.
Sí, per això jo li diria
a vostè, ha canviat.
Claro, per això jo li diria a vostè, imagines, en tot el temps que vostè porta sent polític, com és possible que nosaltres vegem que discutixen hasta per el puesto en el que s'assenten?
Sí. Bueno, jo crec que en estos...
En el Congrés i en el Senat.
Sí, però anem a veure. Tinc que dir que això, en estos últims temps, a qui li ho han vist fer, fonamentalment, és a Vox. És a dir, allò d'arribar i sentar-se detrás del president del govern en una sessió constitutiva, o ara en la següent també reivindicar uns determinats espais, això de forma especial li ho han vist fer a un partit que, òbviament, està intentant pues, confrontar de la forma més àfia i més grotesca que uno pot imaginar, o més impactant per a la ciutadania. Ells volen impactar, ells volen demostrar-li a la ciutadania que ells són els que de veres, front al PP, Ciudadanos, confronten amb l'esquerra, confronten amb el Partit Socialista, que ells són la referència, i per això utilitzen totes les possibilitats, correctes o no, que els oferís la realitat. I si poden qüestionar qui s'assenta sí o qui se deixa d'assentar, i si poden radicalitzar i tensar al màxim les costures del sistema, pues ho faran. El que cal és, per una banda, no caure en eixes trampes, i per una altra banda, com dic, me pareix important raonar, explicar-li a la ciutadania de que pràcticament quasi tot el que diuen és fals, de que és mentira, de que és pura demagogia, que és populisme. I això, les dades són conseqüents, hem sentit barbaritats tremendes sobre...
Sí, sí, jo sobre això. Veure, jo el cap de setmana, lògicament la premsa, perquè no parem i perquè... Jo penso també un poc que estiguem en una lupa mirant-lo tot, és perquè avui dia, gràcies a Déu, n'hi ha moltíssima informació, això és fonamental. Pues estaven les fotos del president del govern, Pedro Sánchez, que va vindre a visitar la costa. Mire, el que sí que s'han aplegat a nosaltres era que se'n va visitar la costa per la part del nord i per la part del sud, que n'hi havia tant de desastre...
Bueno, però això és lo de sempre. És a dir, i segur que el president del govern va anar a Peníscola.
Sí.
Físicament.
Vostè estava allí.
Jo estava allí. Ell va anar a Peníscola i va visitar la costa de Peníscola, i al costat de Peníscola Benicarló també va visitar. Sí. Segur que algun veí de Vinaròs pensaria, bueno, i per què no se va arrimar a Vinaròs si estava al costat? I altres legítimament poden pensar, bueno, i per què no a Almenara, etcètera, i per què no al sur de la costa? A veure, el tema de la costa és un tema molt greu.
Molt greu.
I jo crec que això és menudeo. És a dir, el president del govern, jo estava allí i el vaig veure arribar de bòlit, i el vaig veure eixint corrents cap a Teruel, que també tenien uns problemes tremendos, i després a Màlaga, i venia de... És a dir, bueno, l'agenda del president...
I allò que portava l'helicòptero de la persona, bueno, que estàvem buscant en Mallorca...
Això va ser uns dies abans i tal... Bueno,
Això
és un ruïdo en el que lo que se vol...
Aclarim allò que diuen. El president del govern arriba i agarra l'helicòptero d'una persona que agarra l'helicòptero... I si l'helicòptero la funció que tenia està buscant una persona en Mallorca. Bueno, això és cert?
Bueno, jo el que tinc que dir és que jo he sentit un comunicat de la família de la persona a la que estaven buscant denunciant la utilització política d'este fet. És a dir, i demanant, per favor, que se deixara de costat qualsevol interès polític a l'hora de fer crítica política.
Sí.
Estem acostumbrats a una crítica política molt de vuelo rasante. De vuelo rasante. És a dir, ho veiem tots els dies en la dreta. El problema és que, com diem, la dreta està en una escalada permanent de a veure qui la diu més grossa. I entonces sempre la dirà més grossa la ultradreta, perquè està en la seva essència dir-la molt, molt grossa. El Partit Popular mai li arribarà als talons, però estan ahí, estan creuen que la seva supervivència passa exclusivament per dir-la més grossa que Vox. I jo crec que s'equivoquen. Jo crec que els ciutadans de centro i conservadors espanyols el que volen és un partit de dretes raonable, que tinga un programa pues central, conservador, l'ideari conservador de tota la vida, i que defense amb eficàcia els seus interessos.
El ministre Ábalos està en el foco. Se va reunir la vicepresidenta de...
Bueno, això és que forma part també de lo mateix. És a dir, molt de ruïdo i poques nueces, no?
Delcy
Rodríguez. És a dir, forma part d'estes serps, no? D'hivern, en els que de repente intenten la dreta traure un suc, algo que uno no acaba d'entendre on està el fondo de la qüestió. El ministre Ábalos ha donat unes explicacions, a mi me pareixen sobrades. Altra cosa és que pues, és de veres que hagin hagut unes declaracions seqüenciades en les que puga haver donat la impressió que al principi no ho aclarava del tot, que després ho ha tingut que aclarir millor, etc. Bueno, pues això ja forma part de la comunicació, que potser no ha estat massa acertada, però el punt d'arribada, quin és? El punt d'arribada és que és evident que ahir hi havia un problema polític-diplomàtic i que ell va fer unes gestions per a evitar-lo. Punto.
Vale, pues l'última notícia és que, sap què passa? És un poc per aclarir les coses. L'última notícia que ens ha arribat és que el senyor Ábalos s'ha reunit en Delcy per a tindre informació privilegiada per a poder actuar en contra Podemos en cas de que Podemos trencara l'acord.
Això ja és de traca. Això és de traca.